el magazín de Ràdio Fabra.
Molt bon dia, benvingut, benvinguda a qui comença el magazín de Ràdio Fabra. Et donen el bon dia i la benvinguda als mateixos que t'acompanyen tots els dimecres al matí aquí en aquesta ràdio, el Christian Lent i una servidora, l'Antònia Folguera. I, com és normal, sempre comencem amb un tema sorpresa del nostre soundtracker Christian Lent, que avui sembla boogie. És discotequero, és funky.
És el Marcos Valle. Un brasileny que al seu país quasi que llena estadios, o llenava perquè té una edat, i que el 84 va fer aquest tema que es diu Estrelar, que bueno, ha sido un tema de culto, per exemple, reivindicado por el gran DJ Harvey.
La setmana passada també teníem tema brasiler, Y aquí como mira, un patrón, aquí hay como un patrón musical.
Ha estat casualitat.
Ha estat casualitat. Molt bé, comencem amb aquest ritme, però seguirem amb un tipus de música totalment diferent, perquè aquesta és, també ho era la setmana passada, setmana de Mixtur. Seguim parlant d'aquest festival dedicat a la música contemporània i ho farem amb un dels seus coorganitzadors, l'Oriol Saladrigues. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
Què tal? Benvingut.
Gràcies.
I també parlarem amb el Pep Gorgori, que ell és periodista i crític musical i modera una de les taules rodones del festival el dissabte. Què tal?
Molt bon dia.
Bon dia. Nosaltres estem contents que esteu aquí perquè, bueno, també perquè vam parlar fa unes setmanes amb l'Oliver, però ara ja estem enmig de tot el festival. És a dir, ja està passant ara.
Sí.
I va començar la setmana passada. Com han anat aquests dies, aquests primers dies?
Bé, la veritat és que de moment tot està anant prou bé. Estem contents. Diguéssim, no només les activitats públiques, que són els concerts, les taules rodones, les conferències, sinó també doncs, tota l'activitat pedagògica, que és bastant important, perquè hi ha diversos tallers que tenen lloc durant el festival, el taller de composició, el taller d'improvisació, que es va fer la setmana passada, i dos tallers d'interpretació. I això vol dir moltes classes. Hi ha una gran part de l'organització, de fet, que és interna, per dir-ho d'alguna manera, que no és pública, però que és un gran, diguéssim, també treball. I la veritat és que tot està anant molt bé. I observem també un augment de públic, cosa que ens omple d'alegria.
Però és que a poc a poc ha de ser així, perquè amb 8 anys, mm-hmm, també a mesura vas desenvolupant el festival, també vas desenvolupant i construint el públic, no?
Exactament, sí, sí.
I atraient-lo.
Exactament, sí, sí. És un treball de fons, diguéssim.
Mm.
I sí, certament, jo recordo la primera edició, el 2012... el festival era molt més petit, va ser un sol concert, de fet, de llarga durada, dividit en 3 parts, però jo recordo que pràcticament tenia la sensació que coneixia tothom qui va venir, no? Van venir unes 90-100 persones i totes eren molt realment del món musical i podríem dir dins del món musical, doncs del món més interessat en la música d'avui. I ara, doncs, no, això ha canviat molt i veig molta gent que no conec i això és el que fa il·lusió també, no?
Clar que sí, clar que sí. Uh-huh. Que cada vegada s'acosti més gent a la música contemporània. Li preguntàvem a l'Oliver, li dèiem, la música clàssica contemporània porta molts anys, uh-huh, igual 100, jo no en tinc ni idea, però et diria que 100, uh-huh, no ho sé. Li preguntàvem, és encara elitista aquesta música o no? Uh-huh. O és encara minoritària o no?
És un gran tema. Bueno, d'entrada, dir que porta 100 anys, és a dir, jo crec que...
Per dir alguna cosa, heu dit a ojo de buen cubero, sí, pot estar bé o no.
Jo crec que potser aquesta idea de que hi ha una data o una època, és potser sí que hi ha un moment potser de la història en el que es produeix una mena de divorci o de escissió entre el que és el gran públic i la música, no? D'alguna manera, en tots els períodes de la història, la música que en aquell moment era la música contemporània, en moltes ocasions, diguéssim, ha creat crítiques, ha sigut, és a dir, bueno, ja des de l'Ars Nova, bueno, diuen que Beethoven, quan va escriure la seva primera sinfonia, el volien... Vaja, vull dir, començar una sinfonia amb un acord dissonant, una dominant secundària, etc, etc.
Era massa modern i massa raro.
Clar, exacte. De vegades tenim la sensació de que només està passant ara, això, no? Mm. També és cert que en aquella època no hi havia totes... evidentment, tots els mitjans de difusió des de la ràdio, per exemple, o la gent la música escoltava, la música escoltava en el carrer, és a dir, escoltava música en directe únicament, no? I ara hi ha una difusió predominant de certs tipus de música més comercial, etc, que això també contribueix, no? A que jo no diria per res que és una música elitista en absolut, no? També és cert que moltes vegades la gent associa la idea de música contemporània que tenen potser a una música que es feia durant els anys 50-60, en la qual, bueno, es parla d'una taula rasa, no?, respecte a la tradició, tot i que finalment no és així, no? I els compositors d'aquella època realment coneixien molt bé la tradició i això, però jo crec que, bueno, i de fet ho comprovem al Mixtur, que la música que es fa avui en dia, nosaltres no parlem de música contemporània, després en podem parlar de per què, no? És una manera de referir-se a música contemporània, diguem-ho així, perquè sí, ens hem entès més o menys, però de fet és la música que parla realment sobre el nostre moment present, no? I en aquest sentit el públic que ve pot connectar molt fàcilment amb aquesta música. Hi ha molta interacció entre el so i la música i les altres arts, per exemple. Això és una cosa que ara està molt en voga, per dir-ho així, amb la imatge, amb la dansa, i jo què sé, amb sensors, per exemple, de moviment. Tot el tema de la tecnologia, com ha entrat en la música, és una cosa que passa en totes les altres arts, evidentment, però a més que passa en la vida diària. És a dir, la tecnologia fa part de la nostra vida, bueno, vull dir, quasi que els telèfons mòbils són com... és el cos, extès, no? És a dir, és com una extensió nostra, és com una pròtesi. Estem tots tecnologitzats, per dir-ho d'alguna manera, i això està passant en l'art també. I en aquest sentit, ens pot parlar molt més o ens pot arribar molt més directament una música que té en compte tot això i que es fa avui en dia, que no pas una música feta fa 200 anys, diguéssim.
Això és veritat.
Que està molt bé, vull dir que tots els respectes, evidentment.
Sí, de fet la setmana passada parlàvem de literatura perquè era Sant Jordi i deien, és igual que una història tingui 200 anys o 300 o 500, si és una bona història, sempre és bona.
Clar, això és veritat.
I el mateix amb la música.
Això és veritat, el que passa és que és evident que fa 200 anys hi havia aspectes temàtiques que no existien,
que no hi eren,
per tant no se'n podia parlar, no? I en aquest sentit, doncs, clar, vull dir, no ja, vull dir, el que es fa avui en dia pot comunicar directament, ens pot aportar tota una sèrie de coses que la música del passat no ens pot aportar.
I el Pep, tu com a periodista, com a crític musical, com es tracta i com es percep aquesta música contemporània als mitjans? Cada vegada sembla que no hi capiguen totes les músiques.
Bé, de fet, els mitjans acostumem a tenir un espai molt limitat per la música clàssica en general. Entenem per música clàssica la que s'ha escrit en els últims 400 anys i la que s'està escrivint avui en dia, i per tant, diguem, l'espai que podem dedicar a parlar-ne és molt petit, com podríem dedicar-ne més, eh? Per tant, hi ha una part d'autocrítica en el sentit que la música clàssica en general li costa molt trobar el seu espai i possiblement a la contemporània encara més, no? És complicat parlar gaire en un mitjà escrit, o en ràdios, o en televisions, sobre les sinfonies de Beethoven, doncs encara més complicat és parlar, per desgràcia, de música que no és que no hagi arribat a estar inclosa en el cànon, que d'aquesta hi ha hores i anys i anys de música, sinó música que acaba de crear-se, que potser ahir no existia, llavors no està dins del cànon perquè materialment no ha tingut temps, i que d'altra banda, si no en parlem, si no aconseguim que hi hagi gent que vagi a escoltar-la amb una actitud oberta, no arribarà mai a formar part del cànon, perquè ens quedarem amb el cànon d'aquesta música de fa 300 anys. Els periodistes, fins i tot moltes vegades, els que som crítics musicals, anem una mica preu fet, també, no? És molt fàcil anar-te'n a un concert amb una sinfonia de Mozart, de Beethoven, de Mahler, tens tots els paràmetres, tens totes les edicions al cap, has llegit molt sobre el tema, i en canvi si vens al Mixtour has de venir amb una altra actitud. Clar, no pots haver escoltat en la teva vida 15 versions d'aquella obra i haver vist la partitura, perquè probablement moltes vegades la partitura ni existeix, i 15 versions enregistrades no hi són, perquè moltes vegades són músiques o són instal·lacions pensades per viure's en directe. Mm-hmm. Que el sentit de l'efímer és una cosa que cada vegada està reivindicant més, perquè els enregistraments ja els tenim, els Beethoven ja els tenim enregistrats, però el que té valor és trobar-nos en un lloc i en un espai determinat i fer una música que és irrepetible en un altre context, no?
La música contemporània està molt basada en aquesta experiència en directe, quan tu dius que hi ha coses que no les has pogut sentir perquè no estan gravades. És molt d'interpretar-se i viure's en directe més que d'enregistrar-se, o com?
Jo diria que evidentment sempre el millor és viure el directe. Tant si és música contemporània com si no. És a dir, no t'ha res a veure escoltar la Consagració de la Primavera en directe que a casa, encara que sigui un bon equip, no? La música contemporània és així també, però sobretot quan hi ha aspectes, com passa, escènics, que no són, no perquè sigui una òpera, per exemple, o directament una, sinó perquè hi ha aspectes, doncs, teatrals, o perquè hi ha imatge, hi ha una videoprojecció, perquè són obres, per exemple, electroacústiques que utilitzen més de dos canals. Nosaltres a casa tenim estèreo, no? Mm-hmm. Dreta i esquerra. Però hi ha un aspecte molt important en la música des de fa ja, diria, mig segle, que és l'espai. Mm-hmm. Treballar amb l'espai. Per tant, doncs, bueno, aquí tenim una de les dues sales que funcionen durant el festival, on hi ha un sistema d'altaveus que rodegen el públic, i per tant, doncs, això, clar, dona una experiència espacial o espaial del so que t'arriba, doncs, per tot arreu, i que fa part de la composició realment, no? És a dir, un aspecte d'una obra musical pot ser el timbre o les altures o les dinàmiques, doncs l'espai també té aquesta importància. I això a casa no ho podem.
Ja és difícil, no? Tenir
és molt més complicat.
Els mitjans per escoltar obres quadrafòniques o pentafòniques o octofòniques o immersives, no ho tenim, la majoria de la gent.
En general no, I això fa que sigui més important ser-hi, evidentment. Parlant dels enregistraments, sí que hi ha enregistraments, diguéssim, clar, de lo més recent potser no, però el que ja podem considerar els grans clàssics de la segona meitat del segle XX, els trobes a Spotify sense problema, en principi. I vull dir, és això. De fet, a la programació del Mixtour hi ha aquesta combinació, no? Hi ha obres, diguem-ne, de referència, que podríem dir de referència de la segona meitat, sobretot de la segona meitat del segle XX, i després també hi ha obres molt més recents, com deia en Pep, i de totes les generacions. Això també és una cosa que... Mm-hmm. És a dir, la convivència entre... És a dir, els concerts... Hi ha aquesta interacció entre les entitats pedagògiques, de fet, i els concerts. Hi ha obres d'estudiants del taller, és a dir, que són, doncs, gent molt jove que comencen, d'alguna manera, i també hi ha obres de referència. I a nosaltres ens fa especialment feliços que, bueno, aquest any, per exemple, que venen els compositors de referència també, perquè són, alguns d'ells participen als tallers, I aquí hi ha Fabra i Cots, que també hi ha aquesta característica de l'espai que és fantàstica, que no és com una sala on s'acaba el concert i els artistes surten per una banda, no hi ha els veus, o els has d'anar a esperar la sortida d'artistes, no, aquí tot és com molt directe, no? I hi ha només una sortida a la sala que és pels artistes i per tothom. I llavors hi ha aquell, el petit bar, i és maco després del concert veure en Tristan Murail parlant amb un dels estudiants i un del públic que li va dir alguna cosa, i això és maco, no? Perquè hi ha com molta interacció abans, després del concert, que és una part important del festival, no? Que la gent es coneixen i tal, i
forma part de l'experiència. Això està molt bé,
és bastant proper tot plegat.
Sí. No, però això sempre és atractiu,
fer-ho amb Mozart i Beethoven,
exacte.
A menys que féssim una sessió de espiritismo i els invoquéssim. Senyor Mozart, si està vostè ahí, manifiéstese.
Haurem de contactar també un especialista.
Això és veritat. Tu moderes una taula rodona el dissabte, dius? Sí, ho he dit bé, el dissabte. Dissabte a quina hora?
Sí. Dissabte a les 18:30.
A les 18:30. Que és sobre les dones de l'escena contemporània.
Efectivament.
De fet, les dones en qualsevol escena, ara en aquests moments, diguem que és un tema, sí, no? Perquè també és un tema a la societat, de buscar que hi hagi paritat de gènere a tot arreu, però en especial dins de la música contemporània, com és.
Jo, aquests dies, investigant, llegint una miqueta per preparar la taula rodona, no és un tema al que hagi dedicat molt d'esforç, però sí que és veritat que quan et dediques a la música clàssica et trobes el mateix que et trobes una mica amb totes les arts, que costa sempre trobar dones compositores. Ara s'estan reivindicant molt unes quantes, però sembla sempre com a marxes forçades. Per tant, jo tinc la sensació que en l'actualitat les dones com a creadores tenen un lloc, ocupen un lloc que no havien pogut ocupar realment fins ara, i per tant és un molt bon moment en aquest sentit, en què trobem molt bones creadores que, diguem, probablement, jo no crec que estiguin encara a l'alçada dels homes en el sentit del reconeixement que es mereixen, no dic de qualitat musical, no fotem. Però segurament encara falta una mica canviar mentalitats, però dit això, en el darrer segle, o potser en els darrers 10 anys, tampoc cal que ho cobrem molt, sí que han tingut millores importants, queda camí per recórrer, però vaja, la prova és que en el Mixtur la presència de dones, més enllà d'aquesta taula rodona en concret, és una cosa molt més natural i molt més habitual del que és entre les programacions del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música, no? Per tant, en aquest sentit, bé, és un moment que jo em resistiria a qualificar de dolç, però com a mínim és un moment en què sí que es veu que s'està bellugant, com a mínim, alguna cosa. En aquesta taula rodona tindrem 3 creadores i un programador, que és el Robert Brufau, el director artístic de l'Auditori de Barcelona, el director general de l'Auditori de Barcelona, doncs per reflexionar una mica sobre aquesta realitat i sobre com està aquest tema en concret en el món de la música. Ja dic, en el de la clàssica jo crec que tenim molt camp per recórrer, i en la contemporània actual és la mostra que s'està fent alguna cosa, com a mínim.
La veritat és que segurament aquesta conversa la podríem tenir en qualsevol estil de música, no? Que avui en dia s'està lluitant una mica per reivindicar aquesta presència femenina que hi és i que potser hi ha estat sempre, però ningú se n'ha adonat que hi era i potser hi havia una falta de visibilitat, i en aquest cas la tasca del Mixtur com a, diguem, com a altaveu i com a eina de difusió i divulgació tant de la música com del paper que hi fan les dones és important.
Sí, jo crec que és un... O sigui, és un treball de fons també, és a dir, és evident que està millor la situació de la dona que fa 200 anys, però és un treball de fons. Nosaltres, us poso un exemple. Nosaltres fem aquesta convocatòria oberta, a la qual rebem, a través de la qual rebem molts projectes, i hi ha diverses categories, i n'hi ha algunes que estan més destinades a compositores i compositors, no? És a dir, selecció d'obres o encàrrecs, o sigui, també fem encàrrecs a partir de... I vaig comptar jo mateix el percentatge de dones que s'havien presentat a aquesta part, a la part de composició, i estava al voltant del 8%.
És moltíssim.
Al voltant del 8.
Ah, no, havia entès el 88.
No.
Dic, 88% és molt.
Al voltant del 8.
El 8 és molt poc.
Clar, després dius les categories que estan més destinades a intèrprets, gent que vol venir a tocar, ja siguin solistes o grups, aquí està molt més equilibrat. I fins i tot de vegades hi ha més dones que homes i tal. En el món de la interpretació no s'observa una... Llavors, clar, nosaltres intentem revertir una mica això, però clar, tampoc podem fer meravelles, no? Yeah. Llavors, clar, el resultat de la convocatòria no és mai 50-50%, no? Mm-hmm. Diguem que aquest 8 passa cap al 30%, però no és difícil. Llavors, pensem que això d'una banda és una manca de referents, no? I d'altra banda, per això també organitzem activitats pedagògiques amb nens i nenes, és a dir, amb els més petits, s'ha d'incidir en l'educació, realment, en l'educació des del principi. I bueno, ja estem contents, aquest any hem fet dos projectes, amb l'Escola Castella d'aquí del barri, que van venir a un assaig obert el primer dia del festival, dijous de la setmana passada, havien estat preparant dues de les peces del programa d'aquell grup, l'havien estat escoltant a l'escola i tal, havien preparat unes preguntes i llavors van venir i el grup els hi va destinar una estona per ells sols on van poder fer aquest tipus d'activitats, també una improvisació amb la banda de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu. I aquí sí, doncs, bueno, és això, és a dir, jo crec que és la mateixa tasca de normalització general del fet, diguem-ne, de l'art contemporani, de la música contemporània, doncs traslladar-lo també a doncs que per igual, evidentment, les nenes i nens doncs assisteixin i puguin doncs conèixer-ho i això, no? No ho sé, vaja, és un treball de fons.
Sí, un treball de fons, no tan sols per vosaltres, sinó per qualsevol persona que programi algun esdeveniment musical,
sí,
en aquest cas.
Sí, sí.
Llavors, què ens queda aquesta setmana? O sigui, el dia 5 s'acaba,
sí,
que això és dissabte?
Diumenge.
Diumenge. Què ens queda aquesta setmana? Doncs
ens queda la meitat dels concerts. Jo he dit 19 concerts aquesta edició. I bueno, doncs, o sigui, per citar-los tots, ara ho diria, poden mirar.
Recomanen-se'n un parell.
A mi em costa molt això.
Ai.
Clar, no, perquè tothom ho diu, què és el millor, no? Mm-hmm. I som, a veure, si nosaltres treballem tot l'any perquè tot sigui
lo millor.
Interessant. Llavors, clar, el millor és complicat, no? El que sí que és cert és que, per exemple, les activitats en homenatge a Joan Guin Joan, fem un homenatge a Joan i Joan, que com sabeu doncs ens va deixar l'1 de gener, es concentren més en aquesta setmana. Hi haurà un concert, un homenatge, principalment amb estudiants de l'ESMUC, és una col·laboració aquest any amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hi haurà una taula rodona també dedicada a ell, i bueno, hi haurà diferents personalitats, vindrà el seu fill, per exemple. Això és una de les coses que passaran a partir de demà. I bueno, hi ha la segona part de tots els tallers també. Això, bueno, insisteixo en els tallers, però és que... I després, bueno, hi ha tant grups, diguéssim, de l'àmbit nacional, diguéssim, hi ha Sonor Ensemble, que venen i també... De fet, també, bueno, això també voldria dir que els grups instrumentals que venen els demanem que s'impliquin, no només és a dir que vinguin, facin el seu concert i se'n vagin, sinó que s'impliquin incloent en el programa o una peça d'un dels professors o professores del taller de composició, o peces dels estudiants, o obres seleccionades de la convocatòria, i això fa aquestes programacions heterogènia, diguéssim, on hi ha gent de totes les generacions, però bueno, amb una qualitat, diguem-ne, intentem que tot sigui interessant, no? També hi ha un grup que es diu Container Ensemble, que estan basats a Suïssa, tot i que fan projectes una mica per tot arreu, Això és un exemple del que deia abans, per exemple, tocant una obra d'un dels professors que es diu Stefan Prinz, que és belga, i és una obra on hi ha molta interacció entre la imatge i l'electrònica i els instruments, etc. I és el tipus també de concert en què això, la gent que no ha vist massa i que tenen potser aquest prejudici de la música contemporània com una música rara, elitista i tal, venen i se n'adonen que és una cosa super fresca, super sí, que els hi entra per la pell, no? I que no, o sigui, aquesta cosa de l'elitista i tal és com si ens haguéssim de mirar tot des del cap, no? I també hi ha aquesta cosa de no, és que se n'ha de saber molt i jo què sé, i de fet amb això que comentava abans de la música contemporània, el terme música contemporània que no ens acaba d'agradar.
I quin seria el terme més acurat?
Parlem de músiques de recerca.
Músiques, bueno, és...
Llavors, no és el mateix. Perquè,
no és el mateix. Clar, bueno, és una bona etiqueta.
Clar, perquè o sigui, música contemporània d'entrada podria ser qualsevol cosa que es faci avui en dia, és contemporània avui en dia, no? Però una música de recerca és... O sigui, subratlla més una actitud que no pas un moment. O sigui, no perquè estigui passant ara seria susceptible de ser programat en el mixtur, no? En canvi, l'actitud de recerca vol dir una actitud de buscar, de provar, de jugar, d'equivocar-se, no? I tampoc ens agrada massa el terme música experimental, perquè de fet un experiment pot ser una cosa aïllada, que un dia fas un experiment i ja està. Però si fas un experiment i en treus uns resultats positius, negatius, el que sigui, unes conclusions, i això et porta a fer-ne un altre experiment, i després una altra. Això ja marca com una línia de recerca, al fons, no? Vale. I és aquesta actitud el que de fet ens interessa, no? Més enllà de les estètiques, és a dir, no és que programem el que ens agrada a nosaltres, sinó dir-ho. Intentem realment que la programació del mixtur sigui una mica una finestra a través de la qual es pugui apreciar tot el que està passant ara i que té una certa solidesa com a proposta, diguéssim. Per tant, hi ha realment coses de... Clar, també, de vegades dius música contemporània, ho fiques tot al mateix sac, no? Yeah. Però és que realment...
Bueno, el que has dit també un altre tema de música experimental. La majoria de les músiques que s'etiqueten com experimentals... no hi ha cap experiment. Em sembla que l'autor sap exactament el que està fent i no està experimentant en res.
Sí,
és la meva percepció,
ser,
també.
Sí.
Però m'ha agradat això de músiques de recerca.
Sí. Ho vam discutir molt, ja des del principi, i sí. Això, perquè... Sí, sí, no ho sé. Bueno,
ja està bé. Com a mínim vol... És un terme que vol dir tirar cap endavant,
clar.
És un terme que vol dir explorar el present i
sí.
Les eines
sí.
Que t'ofereix. Parlàvem de tecnologia al principi.
Exactament.
Per provar-les i veure què surt, i sí. Això sempre és interessant.
I amb un esperit de risc. Aquesta paraula és important.
Risc, sí. Risc, també
sí, digues, nosaltres com a festival assumim el risc que els artistes mateixos assumeixen dintre el seu recorregut, i bueno, això vol dir que de vegades hi ha coses que bueno, potser anava a dir poden sortir malament, no és que hagin de sortir malament, però pot ser que després no vagin enlloc. Però bueno, hi ha aquest punt de no juguem sempre sobre segur. No? Hi ha aquest
En aquest sentit jo afegiria que hi ha una derivada que en tant que la música és comunicació amb un públic, la música aquesta de recerca també implica revaloritzar el paper del públic, de la gent que ve a escoltar els concerts, no només perquè participin o no, que això cada creador se sabrà el seu, no? Però en el sentit que has de fer una recerca i has de buscar uns resultats, els resultats venen en forma de resposta per part del públic. Per tant, assistir aquests concerts del mixtur també dona una importància al fet de ser públic. Si tu vas escoltar una tercera de Beethoven, aquella ja està en el panorama de les sinfonies i el que tu pensis pot importar més o menys a algú, però en realitat no la farà caure del cànon. Però en canvi, participar d'aquesta recerca, que en aquest moment d'aquest concert que es fa aquí a Barcelona aquests dies en el mixtur, doncs és la culminació o un pas més d'aquesta recerca, que és bé aquest resultat que hem trobat, que a què hem arribat, aquesta conclusió, l'anem a posar de cara al públic, aviam si funciona. o no funciona.
Exactament, no.
Tant,
no. Sí, sí.
És un, jo ho trobo especialment apassionant, també des d'aquest punt de vista, no? Venir al Mixtour a veure què passa realment. Hi haurà coses que pots conèixer més, que pots conèixer menys, però sempre hi ha un percentatge molt més elevat del que és habitual, de coses que simplement t'has de deixar sorprendre. Mm-hmm. De vegades tu passaràs molt bé, de vegades no hi connectaràs tant, eh? És part d'aquest risc que assumeixen també el públic,
però
sí, total. La zona de confort també és molt interessant de tant en tant.
Bueno, no, tant en tant. Jo crec que és molt interessant tot el rato sortir de la zona de confort i sobretot en la música, no? D'exposar-te a coses diferents, descobrir coses, a pensar, no sé, a canviar d'opinió. A mi m'agraden les coses, sí, que em fan canviar d'opinió. Mm. Que tens segura una cosa, a mi no m'agrada, no, a mi no m'agrada el country, per sí, exemple, sí, per dir-ho. I llavors, de repente, escoltes una cosa que et fa canviar d'opinió. Clar. I crec que això és superpotent.
Sí, no, m'agrada molt que en Pep tregui una mica aquest tema, perquè sí, clar, proposem una escolta activa, no? Mm. I, bueno, això, no sé, pot quedar una mica pretensiós, però vaja, no, al cap i a la fi, és a dir, clar, un es pot acostar a qualsevol obra d'art per reconèixer el que ja coneix, o es pot apropar amb un esperit de conèixer, és a dir, obert, com deia ell, a conèixer coses noves. Si un afronta l'escolta d'una música que no coneixia pensant el que ja coneix i esperant reconèixer, i si no reconeix hi ha aquest conflicte, ui, això és molt raro, ui, això no ho conec, clar, jo vull veure el que ja conec, no? De vegades hi ha aquesta actitud una mica inconscient, una mica tancada, i és evident que hi ha un plaer en el reconeixement. Mm. Això no es pot negar, és a dir, tornar a escoltar algú que coneixem és un plaer, i, però es tracta també, doncs, de saber gaudir d'això, de la descoberta i de la sorpresa. Sí, sí.
Mm-hmm. I a part de... O sigui, quan vinguis al Mixtour, Pep, també faràs crítica dels concerts del Mixtour?
Doncs haig de dir que en principi no ho tinc previst en aquesta edició. Inevitablement fem crítica, eh? Tots, no només els que després tenim la sort de poder-la posar negre sobre blanc. Per tant, assistir a un concert és fer crítica, en tant que decideixes assistir a un i deixar d'assistir a moltíssims més altres més, no? Per tant, independentment de si faig crítica o no, la veritat és que també s'agraeix molt de tant en tant anar a concerts pel plaer d'anar a un concert sense tenir la pressió de l'endemà saber que et llevaràs i has d'escriure algun article, n'has de dir alguna cosa sobre el que has vist, no? Per tant, és el de menys. Hem publicat coses sobre el Mixtour, ho seguirem fent i sempre és agraït i sempre és... També és veritat que la meva especialitat en realitat cau més cap a la banda del barroc, que té moltíssimes connexions amb moltes coses de les que es fan en música contemporània també, eh? Per tant, és un àmbit amb el qual intento anar amb una mica de compte, perquè em reconec com a ignorant amb moltes coses i perdo molts referents. Llavors, miro d'assegurar-me i sobretot evitar dir tonteries o evitar dir més de les que siguin absolutament inevitables, no? Per tant, crec que no vindré a cap concert del Mixtour a fer crítica, vindré a passar-m'ho bé, em quedaré segurament el dissabte en el concert que hi ha després de la taula rodona, probablement vingui abans a sentir la conferència de la Silvina Milstein, que és una de les que participen en la taula rodona, però prèviament fa una conferència que segur que serà interessant, perquè la seva producció, la seva recerca, la seva producció no només musical, sinó també, doncs, això en articles, investigacions, és molt interessant sobre la segona escola de Viena, els seus punts de vista. Bé, per tant, segurament dissabte a la tarda faré una tarda Mixtour en què em quedaré després al concert aquest que esmentaves del Container Ensemble, que fa realment molt bona pinta, que francament no sé què sentirem, vull dir, vindré molt inalvis, alguna cosa sí que la intueixo, però sempre és molt refrescant en aquest sentit, crec. És un exercici que hauríem de fer més, fins i tot la gent de la clàssica.
Sí, doncs només em queda, perquè no us entretinc més, desitjar-vos que la meitat que li queda al Mixtour vagi molt bé.
Gràcies.
Que sigui un èxit. Tu gaudeix de la taula rodona.
Segur que sí.
Perquè quan xerres amb la gent aprens un munt, i això és el millor. Mira, ara aquí xerrant amb vosaltres. He preguntat quatre coses i me'n torno a casa meva i en sé un munt de noves. Això és el millor, i que, bueno, ja preparar-se per la novena edició. L'any que ve.
Sí, hi ha algunes coses ja estan.
Ja hi estem pensant. Moltes gràcies, Pep. Moltes gràcies, Oriol.
A vosaltres.
A vosaltres.
Doncs això que escoltàvem era l'Eva Solner i la Heather Roche, clarinetista i acordionista, que es junten per fer un concert. No tenen coses gravades juntes, així que faran una cosa experimental.
Experimental.
O bueno, o experimental, ja no sé si deia experimental.
És música de recerca. Música de recerca.
Doncs,
a partir d'ara començarem a parlar en propietat i no direm la paraula experimental en vano.
Doncs es posaran a recercar a tope.
Es posaran a recercar a tope. Molt bé. Anem a descobrir altres artistes, altres participants d'aquest mixtur. Ells mateixos, amb la seva veu, es presenten i ens diuen què és el que fan. Escoltem ara Blasey, jo crec que serà Blasey Kotowski, Pablo Carrascosa, Luis Aguirre, de Sonora Ensemble, i Roberto Maqueda.
I Francesc Martí.
I Francesc Martí.
Un pequeño especial montaje mixtur.
Yeah.
El Sonora Ensemble, próximo a finalizar su 15ª temporada, presenta en el Festival Mixtur 2019 un programa que incluye un clásico del siglo XX, como es Alfred Schnittke, con su emotivo y bellísimo quinteto para piano y cuarteto de cuerdas, dos obras de sendos compositores residentes del Sonor Ensemble, como son Federico Jussit y Sebastián Mariné, ambas han sido estrenadas en diferentes salas y en diferentes festivales, y tres composiciones escritas respectivamente para la presente edición de Mixtur, por la compositora argentina Silvina Milstein, por el polaco Jarosław Plonka y por el compositor brasileño Felipe de Almeida Ribeiro. El programa muestra de forma intencionada estilos muy diferenciados que reflejan la libertad por la que transita la creación musical contemporánea. Son obras alejadas de normas y patrones estilísticos impuestos que puedan condicionar el pensamiento y lenguaje característicos de sus autores. Las obras estas incluidas en nuestro programa comparten el deseo común de ser comunicativas, de transmitir a la audiencia de forma directa y sin complejos la expresión del mundo sonoro personal de cada autor. Obras, como digo, muy diferentes, muy contrastadas y que conforman, en mi opinión, un programa equilibrado y muy interesante.
Thank you.
Escolta.
La pieza ante la que nos encontramos utiliza la siguiente instrumentación: violín, violonchelo, clarinete bajo, piano, percusión, electrónica en vivo y electrónica pregrabada. La percusión consiste en un charles, un timbal medio de batería y dos platos. Y la electrónica en vivo consiste en la transformación del sonido de los instrumentos en tiempo real. Por ser de muy difícil sincronización, hace falta la figura de un director. Es una pieza principalmente rítmica, donde los instrumentos forman un todo a través de la asignación de roles frecuenciales básicos, fundamentalmente agudos y graves sinusoidales o una imitación acústica de los mismos. Se trata de un discurso pensado desde la música electrónica. No sé si hablar de referencias sería apropiado, pero creo que de algún modo ciertas maneras de hacer de compositores como Alban Otto y Ryoji Ikeda, entre otros, están de algún modo presentes en esta música. El material es muy sencillo y consiste en la repetición de un ciclo rítmico de 9 compases. Sus elementos van apareciendo de manera aleatoria y linealmente acumulativa. En pro de la variedad sonora, estos elementos son continuamente reorquestados en una evolución constante. La estructuración se fundamenta en 2 partes de aproximadamente igual duración, pero contrastantes en el uso del tempo y en la intensidad sonora. Otro aspecto reseñable tiene que ver con un fuerte cambio en el marco temporal de la escucha a través del estiramiento del tempo de la obra. La pieza será interpretada el sábado 4 de mayo a las 5:30 dentro del marco del Festival Mixtur en Fabra y Coats, y sus intérpretes serán estudiantes de la SMUC, todos ellos dirigidos por Lorenzo Ferrandi.
20, 72, 04. When Eva first showed me the drawings and she was telling me what she thinks about them, she mentioned that the little amorphic creature from the first piece might be invited to explore, to start some kind of adventure. And then I was thinking a bit about it, and somehow it came to my mind that I thought I want to work with chaos. Because chaos is a very interesting concept. It was very exciting to first discover that it is building our reality to such extent. It is contained in a lot of processes that we are taking for granted. It is shaping the weather, like the movement of gas particles, for example, is following some chaotic behavior. Development, so like growth and decrease of population density, or like epidemics across populations. They're also obeying, or they seem to obey, the laws of chaos. It is the power that I don't understand very well, but I am now sure that it is very important in my work. I like to work with unpredictability anyway, and chaotic systems are providing me this level of unpredictability. The sound I made for the installation is an exploration of chaotic behavior on multiple levels. I wanted the sound to be generated in real time. I didn't really want to record it before and then just play it on repeat in a loop. That's why I installed 8 movement sensors that react to people appearing and disappearing from the area of drawings. Crowd behavior is actually chaotic itself. The parameters of generated sound change according to the state of sensors that people affect by their movement. The change of parameters scan through a mathematical space of possible chaotic behaviors that the sound presents. People asked me multiple times, actually, why did I put the sensors there and how do they work? They were trying to like get into the area of sensor and out of it, and they were trying to like understand the sound changing according to their movement. Well, I have to say that the changes that you provide with your movement are not directly translated to the change in sound. The better way to see it is to imagine that the energy that is provided by your movement is put into the internal chaotic system, and it ensures that the generated sound will never repeat. In fact, it is as if you would take a pencil and start drawing circles infinitely without taking your pencil away. Just one after the other, always moving at the center a bit towards one particular direction. Circles would be similar, but one will never perfectly cover any of the previous ones. With sound of this installation, it works similarly. It's just that you have to imagine that the sensors are deciding on where is the center of drone circle, but not about how the circle would look like. I hope that this explains a bit. Enjoy.
Hola, el meu nom és Francesc Martí i estic participant en aquesta edició del Mix Tour amb una peça audiovisual i també amb una instal·lació de nom The Sounds of the World. Aquesta instal·lació és una instal·lació audiovisual multicanal, en concret de 13 canals, i està basada en una xarxa de microordinadors i el so i les imatges tenen la mateixa importància. Cadascun d'aquests microordinadors són Raspberry Pi ordinadors, està equipat amb una pantalla i un altaveu. I a mi m'agrada pensar que aquest conjunt forma un músic audiovisual. En total, la instal·lació té 13 músics audiovisuals i estan sincronitzats per un director, que és un altre microordinador, i tot el conjunt forma una orquestra audiovisual que s'encarrega d'executar una peça audiovisual que està composada per aquest conjunt de músics. Sobre el material audiovisual de la instal·lació, aquest material està basat en centenars de petits fragments de pel·lícules d'Andrei Tarkovsky i la instal·lació explora el concepte d'audiovisual sampling. És a dir, aquests fragments són tallats, barrejats, manipulats, ensamblats de nou i es generen nous materials audiovisuals basats en aquests petits, són segons, fragments de pel·lícules. Una de les coses que m'agrada destacar d'aquesta instal·lació és que té com a diferents capes, que fa que hi hagi diferents formes d'aproximar-se a la peça. És a dir, de vegades veig gent apropar-se a la instal·lació, interessar-se pel contingut audiovisual, i altres que es miren la instal·lació de lluny i s'interessen pel seu aspecte més escultòric, els ordinadors, les pantalles, amb tots els cables, tot està penjat uns ferros i tot el conjunt també forma una escultura. Inclús n'hi ha gent que es mira la instal·lació per darrere, per veure com està tot connectat, per intentar esbrinar quina tecnologia es fa servir, com pot ser que tot aquell conjunt estigui tot sincronitzat. Bé, també és una altra forma d'apropar-se a la instal·lació. I res més, espero que pugueu venir a veure-la, que pugueu venir al festival i us agradi.
Hola, soy Roberto Maqueda, director artístico de Container. Y Container es en sí una plataforma nómade de música actual. ¿Por qué eso de plataforma? Porque es un conjunto variable de músicos y que además cuenta con diferentes presencias en nuestro país, en España, en Latinoamérica, en algunos países de Centro Europa y que por otro lado todos se integran o están comunicados entre sí por un leitmotiv y es la presencia de Iberoamérica en diversas maneras, en las personas en las que lo integran, en las composiciones que se presentan en algunos casos. Siempre se intenta articular un poco este concepto y darle cierta presencia. No es exclusivo ni tampoco excluyente, pero bueno, de algún modo está presente. Por ejemplo, en nuestro caso, en esta presentación acá en España, pues lo hacemos a través de dos maneras. Una es con una fuerte presencia de instrumentistas que vienen de diferentes regiones y lugares del país, y además por otro lado Pues en el caso del concierto que vamos a presentar en Barcelona y del que ahora podré hablar un poco más en detalle, también presentamos una obra de Jorge Santacheu, un compositor venezolano que lleva bastante tiempo en Europa, pero que bueno, en nuestro país no es tan presente. Así que en torno a esos dos ejes de la programación y del contenido, por un lado, así como de la presencia de músicos, de intérpretes, pues jugamos con este aspecto iberoamericano. En Mixtur venimos a presentar un programa, creo que realmente innovador. El programa gira en torno a la obra del compositor belga Stefan Prinz, con el que guardamos además una relación magnífica, y quien residió en Barcelona durante sus años de estudio, realizó una Erasmus allá, y vamos a presentar su obra mítica del 2012, Generation Kill, la obra que fue compuesta para el ensamble belga Nadar, y que nosotros ahora traemos tanto a Mixtur el día 4 como a Valencia el día 6 y que presentamos la pasada semana en Madrid, pues gira en torno a varias ideas que están muy presentes en nuestra sociedad. Por un lado, las realidades virtuales en este caso, ¿no? El gaming, los controllers, los problemas de las guerras que ya no se libran en trincheras, sino que se libran de forma electrónica casi, ¿no? Y que se controlan drones de diferentes puntos. Y a él le vino la idea durante su vivencia en Estados Unidos, donde realizó un doctorado y donde tuvo acceso a una cultura muy diversa y más concretamente a un libro que también está presente en formato de documentales llamado Generation Kill, en el que varios marines de los Estados Unidos, varios militares y marines de los Estados Unidos hablan sobre esto, de la guerra, de que ya no se juegan trincheras, de cómo ellos casi que trivializan en algún modo esto de ir en un tanque, ¿no? Y de atentar contra la vida de otras personas. Esa es la obra principal, y en torno a esa obra habrá otras obras de la compositora Kathy Fanek, del compositor Jorge Sánchez Chion de Venezuela, que antes mencionaba, y algún estreno comisionado por el Festival Mixtur. De Mixtur puedo solo decir gratas palabras. Me parece que Barcelona cuenta con uno de los, si no el festival más vanguardista y más abierto que en España hoy en día tenemos en torno a la creación musical actual. Y nos apetece muchísimo estar allá y estamos muy, muy contentos de haber sido invitados. Además, en el marco de Fabra y Coats, que he tenido el placer de visitar anteriormente y que me parece que nos va a dar un enclave único para este concierto. No solo Mixtur, sino además las sample series u otros festivales que están comenzando y la escena de improvisación libre que hay en Barcelona, bueno, hacen que sea una ciudad increíblemente viva en cuanto a la cultura de vanguardia sonora y musical se refiere. Así que animar a todos los que nos escuchen para que pasen por nuestro concierto el sábado día 4 a las 8 de la tarde en Fabra y Coats, pero por el resto de conciertos que también habrá ya allí durante esta semana y que, bueno, ya empezaron la semana pasada. Y sobre mi experiencia en micro, pues un lujo y un placer enorme. Como extremeño que soy, fue realmente apetecible poder estar presente en la dehesa, la más pura dehesa extremeña, que para aquellos que no sean de Extremadura, es el entorno y el enclave natural más propio de esta tierra, y en el que desarrollamos durante varios días con diversos jóvenes artistas de Extremadura y de otros lugares del país, proyectos que confío y deseo que sirvan para su desarrollo posterior artístico. Así que animar a todos los que nos escuchen a que puedan aplicar para las próximas convocatorias de microresidencias.
Escoltàvem a Roberto Maqueda, que participa al Mixtur amb el seu grup Container, però, a part d'això, Roberto Maqueda va participar a Micro l'any passat. I què és Micro? Doncs Micro és una cosa que té moltes coses en comú amb Fabra i Coats o altres fàbriques de creació. Es tracta d'un espai de microresidències a Extremadura on es programen joves artistes extremenys que després s'integren als circuits de la ciutat, com seria el col·lectivo El Palomar de Barcelona. La Montse Ventura, responsable de comunicació de Micro, ens explica breument què és aquesta iniciativa.
Microresidencias Artísticas es un proyecto que posibilita un espacio de profesionalización de jóvenes artistas en Extremadura, marcado por su carácter rural y periférico, lo cual se convierte en una de sus principales características, intentando descentralizar la cultura de los grandes centros hegemónicos, como pueden ser Barcelona y Madrid. Para ello, siempre hemos contado con artistas que nos apoyan en esta iniciativa, como puede ser el colectivo Palomar, desde Barcelona, o Roberto Maqueda, extremeño, que participa en el Festival Mixtur. Este proyecto tiene varias diferencias con otras residencias. Una de ellas es la creación en colectivo, donde los artistas residentes unen y colaboran en la creación de sus propuestas. Otro de ellos es el trabajo que se hace desde una posición transfeminista, donde ponemos en valor los diferentes discursos que no tienen tanta visibilidad en la sociedad que nos rodea. Por ello, creamos microresidencias artísticas, y esta es la cuarta edición que se plantea. En estos momentos tenemos la convocatoria abierta hasta el 14 de junio, y el siguiente paso será la residencia del 20 de agosto al 9 de septiembre. Aún así, en nuestra página web está toda la información, microresidenciasartísticas.com.
Estàs escoltant Ràdio Fabra.
Coses que es poden venir a fer, escoltar, sentir i viure a Fabra i Coats durant la pròxima setmana i potser una mica més. Primer, fins al dia 5 de maig. Aquesta setmana, evidentment, no et pots perdre els concerts, els tallers i les activitats del Mixtur.
Li hem dedicat... a tope de Mixtur.
Li hem dedicat tot el programa, però hem de seguir recomanant. Hem de seguir recomanant el Mixtur. El dia 5 de maig, diumenge, coneix la Fàbrica de Creació. Fabra i Coats obre les portes perquè si encara no has vingut a un concert, una exposició o una conferència aquí, pots veure què és el que fan els residents, què és el que fan els artistes i els altres col·lectius, a part de conèixer la història de la fàbrica. Seguim recordant que si vols ser resident a Fabra i Coats, el dia 7 de maig hi ha una sessió informativa de sol·licitud de les residències. Aquí t'informaran dels papeleos, d'aquestes coses que has de fer, aquesta documentació que has de portar i una mica un how-to per abans d'entrar a residir a Fabra i Coats i treballar aquí i qui sap, i potser fer un programa de ràdio aquí també. El dia 8 de maig hi haurà l'acte final del repte Barcelona Dades Obertes i, molt interessant, el dia 9 i 10 de maig es celebra Literal Pro i el 11 i 12 de maig Literal Fira d'Idees i Llibres Radicals. Ens agrada molt la música, però també quan hi ha llibres radicals i idees i literatura, també ens ho passem bé aquí.
Mira, a mi hi ha dues coses que estan bastant vilipendiades. Que venen a ser l'adjectiu radicales. No queremos radicales, queremos moderados. Pues a mi los moderados me dan mucha rabia y me gustan los radicales. Ya está.
Los radicales libres. Eso. Doncs sí, 9 i 10 seria aquesta part professional, que tenen moltes fires dedicada als professionals i als actors del sector, però després hi ha aquesta part oberta a que tothom participi i conegui. 11 i 12 de maig. De moment, us deixem fins aquí, fins a aquest punt, les coses que podeu fer. El següent programa, més. I ja està. Ens poses una música per acabar, Christian? Perquè hem arribat al final del programa. Ja, quan diem què és el que pots fer és que ja, pum, s'ha acabat. I bueno, mentre el Christian, que és soundtracker professional, sabeu què és ser soundtracker? És buscar bandes sonores, músiques adequades a cada moment. Mentre ell va buscant la música adequada per acomiadar el programa, doncs jo us vaig dient adéu. Que aquí s'acaba el magazín de Ràdio Fabra. Aquest programa que t'acompanya els dimecres al matí, explicant-te quines coses passen aquí dins i presentant-te les persones que treballen, fan projectes, festivals, música, pel·lícules, exposicions, etc, etc. I ja tenim el tema.
Me has venit al pelo, molt bé. L'Antònia és una mestra en donar temps a la gent per inventar-se un discurs, improvisar-lo. Doncs efectivament m'ha vingut al pelo perquè estem parlant de festivals i de persones.
Sí.
Mai més ben dit, Gandula Fest.
Gandula
Fest. Que bonic que va ser aquest cap de setmana.
Ah.
Va ser absolutament preciós. El Comenzero a Berga, todo amor.
Ja no me'n recordava.
Todo preciosidad. I ens acomiadarem amb Negro, que viene siendo Fernando Junquera, i que van obrir el festival juntament amb Conrado i Sasa. Tots dos toquen la guitarra, només la guitarra, i fan coses tan boniques com aquesta. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.